Jo no sé si els nanoplanetes... Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Anava a dir que jo no sé si els nanoplanetes la gent s'ofèn tan ràpid a nivell de sensibilitat com sembla que cada vegada ens passa més aquí, no?
Sí, noi. Aquesta és una... Són temps per a estar permanentment enfadat, cadascú amb la seva... amb la seva causa. Això és així, l'actualitat cada dia ens en dona exemples.
Avui feia un cop d'ull als dos llibres dels que ens vols parlar, perquè avui no és un, són dos llibres que ha escollit el Josep Martí Blanc per la seva secció, i els dos tenen aquest denominador comú, no?, de com el políticament correcte ens està fent alterar una mica, no?, la normalitat de les coses, diguem-ne, no?
Diguem que... impedeix la conversa tranquil·la, que normalment és la manera d'arribar a conclusions que serveixin per tothom i només per un, i no només per uns quants, o que haguem de viure cada dia amb la sensació que tenim una batalla per guanyar en el món de les idees i que si no la guanyem nosaltres la guanyarà l'altre i per tant quedarem anorreats, convertits en sorra. Però deixa'm dir-te que no són dos. Ens posem estupendos. Tres llibres te porto.
Ah, tres? No, d'un no tinc coneixement.
Sí.
Farem un trio avui. Està bé.
Anem valents i fem un trio i trenquem els tabús dels que parla el primer dels llibres. Mira, te'n porto tres. Un. El primer és La casa de l'Ahorcado, de Juan Soto Ibars, que ha publicat Debate, el subtítol és Com el tabú asfixia la democràcia occidental. Després en porto un altre que es diu Generación ofendida, de la policía cultural a la policía del pensamiento, de Caroline Fugés, això ho he dit a Península. I després en porto un altre que es diu Ofendiditos, sobre la criminalització de la protesta. I això és de Lucía Lichtmeier, i ho publica Anagrama. Els tres autors són periodistes i assagistes, i per tant són tres llibres, diguem-ne, de consum fàcil, entès com que la voluntat és de que no sigui una lectura per a erudits, sinó que sigui per al gran públic. Té voluntat de, doncs això, de fer proselitisme de les idees de les que cada autor defensa. Els dos primers, La casa de l'Ahorcado, del Juan Soto Ibars, i Generación ofendida, de Caroline Fugest, comparteixen tesi, per entendre'ns, tot i que des d'estils i posicionaments diferents, i el tercer, que el deixarem de banda de moment, intenta contradir la tesi d'aquests dos primers. Com que nosaltres som gent de mirada àmplia, ho llegim tot i llavors ens quedem cadascú amb el que els hi ve de gust.
Deixa'm dir-te que quan avui he fet un cop d'ull als dos llibres, que sí era conscient dels que anàvem a parlar, tant La casa de l'Ahorcado com La generació ofendida, només el resum hi ha un el convida a reflexionar i el convida a llegir-lo realment, no? El llibre Soto Ibars, tu que te l'has llegit, no? Però la veritat és que si és tan atractiu i tan interessant com ho és el seu resum, realment val molt la pena llegir-lo, no?
Sí, aquí amb el llibre del Soto Ibars a Catalunya passa una cosa, que com que portem molt de temps dividits pel tema del procés, i aquest periodista és una persona doncs, que és molt hostil als posicionaments nacionalistes, doncs el llibre no ha tingut l'impacte que ha tingut a d'altres zones d'Espanya. Però... és un bon llibre, en el sentit que sense intentar convertir-se en allò que no és, perquè no és un llibre d'un professor d'universitat, no és una tesi doctoral convertida en llibre, sí que té una ambició intel·lectual gran i fa una aproximació al tabú des del punt de vista històric, però sempre amb la intenció d'acabar en el present. La tesi, escolti, en la societat, una societat que tothom intenta definir-se per la seva pròpia identitat, la més minúscula, tendeix a convertir un munt de temes en tabús i en trobar heretges per tot arreu. Els heretges s'han de perseguir perquè el tabú és sagrat i no es pot atacar. Llavors això ho trasllada a tots els temes doncs, que conformen l'agenda, aquest poti-poti diari, que són els temes que monopolitzen la conversa pública, aquí et pots imaginar, doncs, des de les estàtues de Colón, que uns volen tombar i els altres consideren pràcticament sagrades, tota la ideologia de gènere, és a dir, els temes nacionalistes, un tema rere l'altre, tu veus com hi ha una línia divisòria, com ens anem agrupant per tribus, construïm els nostres propis tabús i, per tant, qualsevol mirada crítica o diferent sobre aquell tabú que nosaltres hem construït en funció de la tribu a la que pertanyem, automàticament ho assenyalem com una heretgia i a l'heretge què es fa?
Yeah.
Doncs sí, a l'heretge el que es fa és una pira al mig de la plaça, se ho posa dalt coronant fustes i canyes i se li pren foc amb l'aplaudiment i l'assentiment dels assistents a la plaça.
Però fixa't que és interessant això, perquè és com dir que ens hem fet més petits, no? És a dir, que ens movem dins el que seria la comoditat o el confort del pensament comú, i a la que alguna cosa trastoca aquest pensament comú no ens sabem estar, no?
Bueno, el que també traspuen els dos llibres, però particularment aquest primer, és que cada vegada hi ha una renúncia més gran. És una paradoxa, perquè probablement mai havíem estat davant d'una societat tan individualista, no? On l'individu es considera algo sagrat i tots els seus drets cada vegada doncs, es va ampliant el catàleg de que cadascú faci el que li surt de l'angonal i que això no ho pot discutir ningú. Per tant, l'individualisme portat a l'extrem. Però al mateix temps, en el terreny del pensament, el posicionament individual, la llibertat de pensament individual, la possibilitat d'arribar a conclusions individuals, però la possibilitat d'expressar aquest pensament en públic, que és al final la gràcia de pensar, oi? De poder sortir a l'àgora i dir, pues mira, jo davant d'això la meva postura o el meu pensament racional més encertat, menys encertat és aquest, doncs això cada vegada és més complicat, perquè sempre hi haurà la possibilitat, i aquesta possibilitat va increixendo, de que aquell pensament es converteixi o sigui interpretat per una agressió a un tabú d'alguna de les tribus que ens envolta. Mira, hi ha un exemple llibre que per a mi és fenomenal. És un enginyer de Google, no? I la companyia li diu, escolti, mira, li encomanem una cosa molt important, perquè amb aquesta empresa estem amoïnats, perquè no hi ha prou... Veiem que les senyores no aspiren els posicionaments de comandament. I ens agradaria tindre més i tal. Inverteixi el temps i els quartos que necessiti, però faci'ns un bon estudi per determinar la causa, perquè així ho podrem arreglar. I aquell senyor va fer la feina. I hi havia conclusions. No només n'hi havia una, n'hi havia diverses, però n'hi havia una que deia que les prioritats vitals de les senyores que podien aspirar amb aquelles posicions eren unes altres, i que en veritat no els interessava. Tu no, això pots dir, doncs pots dir, l'estudi està mal fet, l'estudi no s'aguanta, pots fer un altre estudi que demostri el contrari, pots fer moltes coses, però el que va passar és que el van acomiadar. Perquè es va muntar una campanya de desprestigi d'aquest senyor sobre la base de que, en veritat, clar, aquell estudi tenia una mirada de gènere equivocada. L'havia fet un senyor i, per tant, les conclusions no podien servir. O sigui, l'opinió d'aquell senyor, parlem clar i malament, però per a que s'entengui, per ser qui era, les seves opinions, encara que el darrere hagués un estudi, no valien una merda, per entendre'ns. Això és un altre exemple.
Però deixa'm dir-te que són exemples que sorprenen ben poc, no? Estem molt habituats. És a dir, tens tota la raó del món en situar-lo com a exemple, però és tan habitual això, no?
Ens anem acostumant, no? Sí, sí. De la mateixa manera que tu t'acostumes a que un creador artístic, com és un director de cine, o un artista, com Scarlett Johansson, hagi de renunciar a un paper perquè la senyora és cis, no? Viu en un cos de senyora i li agraden els senyors. Crec que això és, avui dia es diu cis. Doncs escolti, com que la pel·lícula, aquest paper és el d'un transexual, aquesta senyora no el pot fer i va haver de renunciar al paper i va demanar perdó per haver-lo acceptat en primera instància. I dir, bueno, fins i tot en terrenys com la creació cultural, doncs passen aquestes coses. Fa no massa a Catalunya un llibre que... el problema era que un llibre l'havia traduït una senyora d'aquí, que és blanca, i una senyora negra dels Estats Units, no? Per tant, aquella traducció no servia, perquè aquí és una senyora blanca per traduir el llibre d'una senyora negra. Bueno, coses d'aquestes que efectivament fan adonar que pues, comença a sortir a compte no posar-te esparadrap a la boca
no?
I lligar-te les mans,
sí.
Perquè cosa que diguis o facis,
sí.
Xafaràs un peu i el bumerang t'acabarà tornant i petant a la cara, no?
Tenia curiositat per saber com acabaves aquesta frase sobre el que es pot fer millor, i efectivament l'esparadrap a la boca m'ha semblat una conclusió brillant.
Sí. Callar.
Exacte,
però bueno, al mateix temps, i això no ho diuen, no està als llibres, però jo ho tinc incorporat com a reflexió. Al darrere de tot això hi ha un problema que crec que no té a veure amb que la gent s'enfadi més o s'enfadi menys. Té molt a veure també amb la capacitat de cadascú d'aguantar l'esquena dreta i dir, escolti, pues, vostè s'enfada, però això no, a mi no em farà fer un pas enrere.
Yeah.
Per tant, aquí estan les meves opinions, i si li agraden bé, i si no, pues, tal dia farà un any. Ara, la cosa està en que moltes vegades mantenir la teva opinió vol dir perdre la feina, com vam dir abans, o sotmetre's a un linxament públic que acaba tenint conseqüències també en la manera que t'acabes guanyant la vida, o que sí, no li podem demanar a la gent que es comporti com un heroi, no?
Parla Sotibars de la polarización extrema que ha dado lugar al narcisismo tribal y al ensimismamiento autorreferencial. Em sembla realment una manera magnífica de resumir tot això, no?
Sí, crec que és una frase que adorna bé el que és al nucli del pensament.
Uh-huh.
Fixa't, que després hi ha el llibre aquell que t'he dit que deixaríem de banda, Ofendiditos, sobre la criminalització de la protesta.
Però que el deixes pel final, Ofendiditos.
Bueno, aprofito ara per fer un incís, que és que aquest, el que diu és, escolti, tot això de l'ofensa i de que no es pot dir res i tal i qual, en veritat és una camama de la dreta, que ha desenvolupat el terme ofendiditos per ridiculitzar la protesta legítima.
Yeah.
I, per tant, intenten guanyar la batalla sobre la base de ridiculitzar a la gent que es defensa d'aquestes agressions o microagressions, perquè tot són agressions, i si no són agressions, els hi posem microagressions al davant, i llavors ja
ho tenim fet.
Ja cola.
Sí, sí.
I aquest, amb aquest llibre, està bé, perquè és una tesi que invita a pensar, i d'entrada dius, escolti, els ofensors estan tant a la dreta com a l'esquerra, uns se fan servir els altres i els altres els uns. En això no hi ha pràcticament diferències. Cadascú es comporta de la mateixa manera, només que amb arguments diferents i sobre la base de temes diferents. Però és que no estem parlant de que els ofendiditos... No, estem parlant de quan... no d'una ofensa, de que la gent se senti ofesa o se senti malament quan algú expressa una opinió. Estem parlant directament de quan tu et sents ho suficientment empoderat per intentar arrencar-li la llengua a l'altre.
Yeah.
I això no té o no hauria de tindre legitimació, no en un entorn de societat democràtica, sinó en un entorn de mera convivència, on el primer que hem d'entendre és que tants caps, tants barrets, cadascú a la seua, després en funció de quan ens diferencien els matisos, ens agrupem per famílies polítiques, però sempre sense negar la legitimitat a cap d'aquestes famílies de que la seva manera de veure el món per ells és la millor i que, per tant, hem de trobar la manera de fer-ho dia a dia comú entre tots. Això passa pel cedir i fer per passos enrere.
Fem una cosa, Josep. Et sembla que introduïm una persona a la nostra conversa, una persona molt interessant, a la que a més em fa molta il·lusió que avui estigui aquí al programa, perquè ens coneixem fa molts anys i ara fa molt de temps que no ens veiem, però que seguim amb admiració tot el que ha estat la seva trajectòria i la seva brillantor, no?, a l'hora d'opinar. Neus Tomàs, què tal? Bona tarda, Neus.
Que molt contenta de trobar-te.
Ja, jo a tu.
Ho veig més sovint, però tu feia molts dies que no em retrobàvem, per tant, encantada.
Ho hem d'arreglar ràpid, això, Neus. La Neus Tomàs és periodista, és directora adjunta del diario.es. Imagino que estaves escoltant el que deia en Josep Martí Blanc, no?, sobre aquesta societat en la que hauríem d'entendre que tants caps, tants barrets, deia ell literalment, i com costa, no?, d'alguna manera de dur a la pràctica aquesta afirmació, no, Neus?
Sí, a mi una de les coses que m'agrada a la vida és parlar de llibres, perquè sobretot el que m'agrada molt és llegir. I llavors amb en Pep m'agrada aquest exercici intel·lectual a vegades, no? Més intel·lectual en el seu cas que en el meu, que no és, doncs m'agrada molt poder parlar de llibres. Mm-hmm. I a vegades ho fem. I llavors del llibre de Generació Ofendida, de la Forés, n'hem parlat. I a mi em sembla interessant, especialment interessant aquest llibre, i m'agrada, per exemple, parlar-ne també amb el Pep, perquè d'entrada, com comentava ell, no, jo estic molt a favor dels llibres que fan pensar, no? I estic molt a favor dels llibres que no et reafirmen en les teves tesis o fins i tot que des d'una ideologia que pot ser diferent a la teva, segurament el Pep i jo moltes coses ideològicament no coincidim, no, segurament, però en canvi m'agrada la gent que em fa dubtar i que introdueix matisos, no? I en el cas d'aquest llibre, doncs, a mi el que em sembla més interessant és que és el perfil de l'autora, és a dir, que algú des de l'esquerra interpel·la a una part important de l'esquerra amb preguntes incòmodes, però que s'han de fer, no? I és veritat que a vegades apel·la a exemples extrems, no sé si l'heu comentat, doncs, per exemple, un dels exemples que surt al llibre, no? La supressió d'una classe de ioga per no apropiar-se de la cultura índia, no? Però més enllà dels exemples així que poden ser més estrambòtics, però que existeixen, i per tant això, doncs, com a mínim ens hauria de fer parar i pensar, doncs em sembla interessant també la reflexió que es fa sobre el que anomena la Inquisició 2.0, no? Perquè jo coincideixo molt amb la tesi que té ella, de que ella diu els mals vents d'aquesta Inquisició moderna sempre comencen a bufar, per exemple, de xarxes socials, no? Que això donaria per un debat molt més gran, o un llibre que hem comentat fa poc amb el Pep, el No poses, no?, del filòsof aquest de moda, no?, el Yunchul Han, em sembla que es diu. Doncs,
sí, es diu així. El nom és molt difícil. Que el nom és molt difícil de memoritzar.
Crec que és així, però igual si algun oient corregeix, crec que és així. Yunchul Han, segur, i el primer nom diria que es diu, però no em facis molt cas. Bueno, però en tot cas, el que sí que em sembla interessant és els debats que planteja en el llibre, un que em sembla molt interessant i els que de tant en tant anem a la universitat a donar classes o gent que ja està, no? El paper de la universitat, el debat entre en què ha de ser protesta, que segurament és intrínsec al món universitari, no? Però entre la protesta i la censura hi ha d'haver alguna cosa, no? I el risc aquest de convertir el que abans era una protesta en censura, no? I després, una cosa que també és interessant és que, clar, el fet de que ella és francesa, i alguns dels debats que planteja tenen molt a veure amb els debats, ara ho estem veient amb aquesta llarga precampanya, no? Mm-hmm. El laïcisme, quins són els valors republicans, debats que jo tinc la sensació que aquí a Espanya doncs no els tenim, no sé massa bé per què, potser perquè allà doncs tenen més problemes amb això, o simplement perquè hem decidit no tenir-los, que no vol dir que existeixen, no? I al final una mica, no sé, Pep, si coincideixes, és l'objectiu noble, i crec que coincidiríem tots, és el d'intentar que hi hagi menys prejudicis. El problema és que a vegades les receptes que s'utilitzen el que fan és, no només no els combaten, sinó el que fan és alimentar-los, no? I això doncs és un risc que crec que s'ha de combatre des de totes les ideologies, però més si, per exemple, com passa en alguns àmbits de l'esquerra, se'n fa bandera.
Què dius, Josep, de tot això?
Mira, jo el llibre aquest de la Fogués hi vaig arribar a través de la Neus. Així que celebro que tinguéssim estar...
Sí, un dia d'aquests... Perdona, Josep, un dia d'aquests ens haureu d'aclarir aquest tipus de relació que teniu vosaltres, que aneu dient... Aquell llibre que vam comentar amb el Pep fa uns dies i tal, no sé si teniu una mena de club de lectura...
Som amants intel·lectuals.
Amants intel·lectuals. M'agrada molt.
Clar.
Sí, sí.
Ens veiem sempre 20 minuts quan calentem per la tertúlia del Basté.
Ah, saps? Molt bé, sí.
I allà a les 8 del matí pues parlem de llibres. Fixa't lo innocents que som.
No, i a les 8 del matí, sí, és magnífic. És magnífic.
Per aclarir la relació, que
no, és molt dolent. No, t'ho agraeixo molt. Digues.
Però dic que vaig arribar-hi a través d'una crítica que havia fet ella al diario.es del llibre. Vaig pensar, doncs, l'he de llegir, vaig llegir-lo. I aquest llibre, que té un punt, si vols, d'elevar l'anècdota a categoria, no?, i a més que fem una crítica, pues mira, la millor abusen algunes coses que des del punt de vista de notorietat no en van tindre, però bueno, si es tractava de fer un llibre i es fuma un munt d'exemples un rere l'altre, per a il·lustrar què? Pues mira, per a il·lustrar una cosa que un iaio del poble te diria amb aquestes paraules. Toni, entre el poc i el massa hi ha la mesura, yeah. M'entens? Mm. Llavors, és a dir, escolta, tu... Bueno, en l'hipotètic cas que encara tinguessis una cabellera llustrosa i abundant, tens dret a fer-te trenes o no tens dret a fer-te trenes? De veritat, algú pot sortir a dir que no et pots fer trenes perquè això és l'apropiació cultural de la cultura africana i estàs perpetuant un genocidi cultural? Bueno, pues en teoria això que a mi em sembla doncs que, vamos, jo això només m'atreviria a pensar-ho després d'haver-me fumat una tonelada de marihuana, no? Però hi ha gent que ho diu en sèrio, i no ho diu només en sèrio, sinó que genera debats al voltant d'això i aconsegueix doncs que hi hagi gent que hagi de demanar perdó a les xarxes socials als Estats Units, pues perquè en una festa de Halloween s'ha vestit d'esquimal, i això és ofendre els esquimals, o perquè aprofita que encara té l'edat de tindre cabell per fer-se unes trences, i això és insultar a la comunitat afroamericana. No? Hi ha un munt d'exemples d'aquestes característiques que, insisteixo, el que il·lustren des del meu punt de vista és algo tan senzill com entre el poc i el massa hi ha la mesura. I decantant la conversa sobre el massa, doncs això, la Caroline Forés, que l'escriu des d'un posicionament netament d'esquerres, diu, escolti, això el que fa és debilitar el posicionament del que ha sigut sempre l'esquerra i facilitar discursos i converses que donen avantatge a d'altres tipus de cosmovisions. Però més enllà d'això, insisteixo, el fixe't que et parlava d'un llibre que es diu Ofendiditos, que també està fet des d'una òptica d'esquerres, el de la Lichtmeier, que diria, no, això dels ofendiditos s'ho han inventat les de la dreta, però aquí tens el llibre Generación Ofendida, el que estem parlant ara, que està escrit des de l'esquerra i que, en canvi, treballa sobre els mateixos posicionaments que els de Soto i Bars, no? Jo entenc, després d'aquestes lectures i d'altres que podríem citar, perquè el tema aquest està de moda, entre cometes, i els editors és gent que té bon nas, i per tant, doncs, quan un tema entra a l'agenda es van vomitant llibres un darrere l'altre, fins que la conversa se'n va en un altre tema. Però si agafes unes quantes lectures d'aquestes característiques, de veritat, a mi em sembla que el sentit comú et porta a dir tothom té dret a creure el que creu, tothom té dret a pensar el que pensa, tothom té dret a expressar-ho, naturalment, i hem de trobar la manera, tant en la manera d'expressar com en la manera d'entomar aquesta expressió dels altres, de que l'espai comú, que és el que facilita la conversa, doncs se'ns eixampli una mica. I per eixamplar, el que ens convé és una mica menys de llengua i una mica més d'orella. Això és el que jo crec.
Més escoltar, menys parlar i més escoltar. Neus, hi ha temps per l'esperança o què?
Amb això que comentàvem de com... Saps què passa? Que jo crec que el que hem d'intentar, i per això em semblava interessant la reflexió que es fa en el llibre sobre el tema de la universitat, la universitat, i no només, però també a l'escola, tu has d'intentar educar a la gent en l'esperit crític, no? Però l'esperit crític també ha d'incloure una certa tolerància. I després saber que la història no s'escriu en el moment, no? Això, quan deia els llibres de moda, no? Ara està molt de moda, doncs això, si les estàtues s'han de mantenir, no s'han de mantenir, li has de posar la placa, n'hi ha prou, no n'hi ha prou. I jo crec que al final, doncs, el que més ven també, en el sentit més genèric de la paraula, és la confrontació i els extremismes, doncs llavors qualsevol cosa que s'assembli una mica a el que deia el Pep del sentit comú, no? Que és una mica el camí del mig, doncs costa més de promocionar-ho i que triomfi, no? Per exemple, llavors passa que hi ha professors a les universitats que fins i tot a vegades tenen por d'enfrontar-se als extrems que tenen la mateixa universitat quan del que es tracta és d'aprendre a pensar, no? I a mi em sembla que moltes vegades doncs, es va pel camí més fàcil, no? Doncs tirar-ho tot, no? En el cas de les estàtues, doncs tirar-ho tot. O en el cas del tema ètnic, o fins i tot amb la lluita antiracista, no? A mi hi ha una reflexió que fa la Fogués que em sembla molt interessant. Ella diu, quan tu esculls, algo així, no? Quan esculls el camí de la identitat, mai porta la igualtat, no? Sinó que acaba sent una revanxa, no? Doncs llavors, a vegades, quan tu intentes defensar la màxima igualtat, el que estàs fent és tot el contrari. I a mi em sembla molt interessant insistir en la idea de que és algú que sap de què parla i que està en el món aquest de les esquerres, perquè és algú que és una autora que ella explica que és lesbiana, que ha estat en moviments feministes, que ha estudiat l'ultradreta, que ha estat amenaçada per l'ultradreta, que ha estat apallissada per ser lesbiana, i tot i així encara hi ha gent que li treu, entre cometes, la legitimitat de poder parlar de determinades causes que ella mateixa ha defensat, no? I això què vol dir? Doncs que com que ho polaritzem tot el que sigui, doncs intentar posar-hi matisos, no? Aquest sentit comú, aquest sent que deia el Pep, doncs és molt complicat, però jo crec que s'ha d'insistir en llibres, en xarxes, en converses, en tertúlies de llibres, on sigui, perquè és la manera.
Som feliços, avui aquí el Tot anirà bé, d'haver-nos introduït a la intimitat de les converses de les 8 del matí, en aquest cas gairebé a les 5 de la tarda, i que aquesta intimitat ens hagi portat a l'antena de Ràdio Estel a la Neus Tomàs, que és magnífic. Neus, un petó enorme. A veure si un dia ens vens a veure.
Sí, quan vulgueu. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bona tarda. Adéu.
Adéu, Pep.
Adéu, fins demà.
Josep, tinc ganes, sí. Tinc ganes de llegir els tres llibres.
Pues venga, ja ho saps.
Ara em poso.
Tu que treballes poc i tens temps per
exacte,
llegir.
Exacte. Veus? Jo que treballo poc em dedicaria a llegir durant aquesta setmana. Escolta, moltes coses per pensar, eh? De tota manera, la reflexió final de la Neus probablement estava la solució. Diu, cal ensenyar a pensar. En el moment en què tots aprenguem a pensar de debò, probablement aquest tipus de debats seran diferents, no?
Tots ens hem d'atrevir a pensar, tots ens hem d'atrevir a defensar el que pensem.
I a qui no li agradi.
I sobretot està bé sortir cada dia de casa pensant que no ho tens tot après, que no ho tens tot après.
Josep, ho hem de deixar, que són les 5.
I ja està, doncs aquí ho deixem.
Fins la setmana vinent. Una abraçada, Josep, gràcies. Senyors i senyors, són les 5, ara tornem.